La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Hola, què tal, habitants de la tecnosfera, com esteu? Estem acabant ja el mes de gener. La veritat és que aquí no ens ho creiem, però així és. Tot passa molt i molt ràpid. Això diuen que és una bona senyal. Per tant, el que farem és aprofitar aquesta bona senyal, engegar la màquina de la nostra tecnosfera i començar. Començar amb bons continguts que tenen a veure justament amb la tecnologia més social i més útil. Com començarem el programa? Doncs, com és habitual, amb una cita. Avui hem escollit una d'un home que certament va marcar molt i molt a moltes persones amb els seus enginys, amb el seu cap prodigiós i que, doncs, fa cert temps deia una cita de caràcter reflexiu que ens agradaria ara comentar. És l'Steve Jobs, evidentment, cofundador i president executiu d'Apple, així com, a més, màxim accionista de The Walt Disney Company, que va morir el passat 5 d'octubre. Octubre del 2011, fa molt poquet, i que deia el següent. Naixem, vivim per un breu instant i morim. Això passa des de fa molt de temps, i la tecnologia no ha pogut canviar molt aquest fet, per no dir que res. Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
La nostra tecnosfera d'avui es posa les piles, sí, perquè volem parlar dels esports outdoor, que serien els esports que es practiquen, diguéssim, fora de pista, que es diu a l'exterior, i el paper que juga la tecnologia, que ja veureu que és un paper clau, perquè si no, majoritàriament, molts d'aquests esports no es podrien practicar. En parlarem amb els nostres tertulians d'avui, però també avui rebrem a la dona dels gadgets, a la dona dels aparells electrònics i ben curiosos, com és la Raquel Díaz. D'això i molt més parlarem avui a la nostra tecnologia. No has fet, et quedes, oi?
Tecnoesfera, la tecnologia social i útil. Actualitat.
Comencem la nostra tecnoesfera, com és habitual, fent un repàs de les notícies tecnològiques que més ens han cridat l'atenció. Comencem amb una bateria de notícies relacionades amb l'escàndol de Mega App Blowout, i és que les respostes a la xarxa no s'han fet esperar. Un exemple és Anonymous, on no només ha tombat webs com ara la de Sony o la de l'FBI, sinó que ha anunciat que posarà en marxa un servei gratuït semblant a Mega App Blowout perquè la gent pugui transferir arxius de forma segura. I continuant en aquest tema, a casa nostra, l'Associació de Consumidors Facua ha emès un comunicat perquè el govern espanyol reclami al seu homòleg nord-americà la recuperació dels arxius que l'FBI ha requisat d'usuaris espanyols i que no incomplien cap llei de la propietat intel·lectual. A més, afegim que, finalment, els projectes de llei que el govern dels Estats Units volia tirar endavant, com ara la llei SOPA i la llei PIPA, han quedat aparcades de forma indefinida. De tota manera, els grans estudis de Hollywood han retirat el suport econòmic a la campanya de Barack Obama com a mesura de pressió perquè es puguin tirar endavant aquestes controvertides lleis. Us expliquem ara que un científic del Laboratori d'Intel·ligència Artificial del MIT ha anunciat que està treballant, gràcies al suport de l'agència nord-americana DARPA, amb un processador que contindrà 100 nuclis, un processador extremadament potent que podria competir amb els grans fabricants com ara Intel o AMD. Pels interessats en el valor de l'economia a la xarxa, Google ha posat en marxa una web anomenada Value on the Web amb una recopilació d'estudis de 17 diferents organitzacions on podem conèixer més profundament la repercussió d'Internet a l'economia mundial. El fabricant de cotxes nord-americà GM ha proposat a una reconeguda escola de belles arts i disseny d'Israel que els seus alumnes imaginin com podrien ser les finestres interactives d'un cotxe. Entre les propostes presentades podem veure aplicacions d'entreteniment pels més petits com un sistema per compartir aplicacions multimèdia entre d'altres cotxes. Segons un estudi presentat per l'Associació Espanyola de Psiquiatria Privada, un 8% de joves podrien presentar addicció a les tecnologies de la informació, on els símptomes serien malestar, si no es té accés a la xarxa, incapacitat per controlar el temps i deixar de costat les principals obligacions i els principals compromisos. El fabricant de cotxes japonès Nissan ha presentat recentment una carcassa protectora de telèfons mòbils que és capaç d'autoregenerar-se, i tot gràcies a una especial pintura gelatinosa que pot fer desaparèixer petites esgarrapades de forma automàtica en qüestió d'una setmana. I acabem amb una notícia de salut, i és que l'Hospital Clínic de Barcelona està provant una nova cirurgia laparoscòpia en alta definició i en 3D, en tres dimensions, fent així que les intervencions siguin més ràpides, més segures, ja que els cirurgians poden inclús veure les zones a intervenir en profunditat i percebre la textura dels teixits.
Tecnosfera. La tecnologia social i útil.
Un dels temes capdals d'aquests darrers dies ha estat el tancament de Mega App Load, una d'aquestes notícies que hem anat seguint des de la Tecnosfera, i una de les persones de l'equip que més l'està seguint, i a més des de Suècia, des d'Estocolm en concret, és en Dani Aragai. Dani, bona tarda, benvingut.
Hola, què tal?
Molt bé, contenta de rebre't, d'escoltar-te. I, escolta,
igualment.
Això del Mega Upload és el temazo, certament. I, a més, que van sortint notícies de si de quina serà la condemna pel fundador de Mega Upload. Però et sembla que fem una petita prèvia per la gent que potser desconegui aquest tema?
Mm-hmm.
Endavant.
Aviam, això ja porta algunes setmanes.
Sí?
I alguna notícia abans de que tot això passés ja vam comentar sobre el tema de Mega Upload. Ja fa un mes de desembre, no sé si recordes que Mega Upload va penjar un vídeo a YouTube on sortien uns cantants promocionant la pàgina web de descàrregues.
Sí, sí.
Universal la va retirar. Mega Upload va denunciar a Universal perquè ells no eren ningú per retirar un vídeo que ells tenien permís de poder penjar a la xarxa.
Sí.
I el següent pas ha estat que Universal, entre d'altres, estan al darrere de l'operació que l'FBI ha fet en contra dels responsable i dels, dels responsables, perquè hi ha hagut
més d'un.
I de tota la xarxa que tenien muntat els de Mega Upload, que no només havia Mega Upload, sinó tenien altres pàgines, com per exemple Mega Video,
sí,
o Media Links, que també el que feien era linkar pàgines, contingut amb drets d'autor, i que també també era d'aquest grup. També s'ha declarat una miqueta en aquest... que hi ha gent que pensa, que han detingut aquesta gent, perquè el que feien era penjar contingut a Mega Upload. Però el problema no és el 100% això, sinó que el govern dels Estats Units i sobretot a les companyies en drets d'autors denunciaven repetidament que Mega Upload borrés aquests continguts. El que feia Mega Upload era... els borrava, per una part, però després els canviava d'ubicació. I això ho feia directament Mega Upload, és a dir, no ho feien els usuaris, sinó que ho feia directament Mega Upload. A més, també, el que feia Mega Upload era potenciar, pagava a usuaris a penjar contingut amb drets d'autor. I tot el que sortirà, vull dir que ara només estem...
Sí, és a l'inici de la notícia, sí.
Sí.
Ho comentàvem també a la Tecnosfera, no?, que des d'Espanya, diguéssim, a FACUA, l'Associació de Consumidors, és el que reclama, no?, aquest cas reclama el govern d'aquí, el govern de Nord-Amèrica, la recuperació d'arxius que l'FBI ha requisat. Estem parlant d'usuaris espanyols.
Aquest
és un tema...
Clar, hi ha empreses que utilitzaven Mega Upload per compartir arxius grans.
Sí.
I els penjaven allà, o molta gent tenia, una sèrie d'arxius, imatges, fotografies, vídeos personals o que sigui, documents, que de moment ja no té accés.
A més,
hi havia gent que pagava la seva quota mensual o setmanal o... semestral, o anual, per tenir aquest servei, i, clar, al final s'ha quedat sense res.
Clar.
I clar, i ara la gent està una miqueta preocupada i també estan una miqueta preocupats i també crec que ho haurien d'estar,
sí.
Són els usuaris que, que de pagament que tenien penjat en el servidor de Megaupload pel·lícules i música i tot tipus de contingut amb drets d'autor, audiovisual amb drets, que ara tots aquests continguts, tota aquesta informació, els noms, les adreces, les formes de pagament...
Tot ha anat a parar a l'FBI.
L'FBI, és a dir, que ara no li costaria res l'FBI anar un per un, o almenys els més grans, i demanar explicacions o fer errades. No sé, podien passar moltes coses.
I això que circula d'aquests darrers dies, de que si la condemna al fundador, diguéssim, de Mega Upload... doncs li podrien caure fins a uns 50 anys de presó. Clar, s'està fent com una mena de, de comunicat entre la gent, de dir, a veure, si, si hi ha gent, o hi ha homes, en aquest cas, concrets, presidiaris, que han comès un delicte tan fort com un assassinat, violació, no sé què, que els hi pot arribar a caure com a molt 20 anys, clar, posar 50 aquí, està tot, això li haurem de preguntar aquí, una vegada més al Martí Manent, el nostre advocat, no? Però,
ho estan exagerant una miqueta,
perquè la gent es mogui, signi, no?, i es posi de favor.
Per espantar la gent. Jo crec que també ho fan per espantar la gent, però no sé,
no,
ja,
no
ja
passarà,
veurem...
No
passarà, 50 anys, no crec.
Seria una fora de lloc.
Sí, completament, completament. Però bé, és a dir, ha tancat Megaupload, però n'obriran de més, vull dir que no crec que hi hagi cap problema. Ha estat un cap de turc que ha tingut l'FBI, a més, també la casualitat, doncs, que el dia abans de que tanquessin Megaupload era el dia de votació que havien de fer al Senat dels Estats Units per aprovar la llei SOPA.
Sí.
També és com si hagués estat tot planejat per...
La consorxa, que es diu,
sí,
aquesta paraula en català.
Mira, hem aprovat aquesta llei, però l'hem aprovat perquè mireu el que passa.
Sí.
Perquè, clar, amb això no es fa d'un dia per l'altre.
No.
Perquè aquestes redades es van fer a Nova Zelanda i per mobilitzar i tot, doncs la policia, permisos entre governs i tot això no s'aconsegueix en 24 hores.
Clar, no, ni molt menys.
Això ho tenen planejat des de fa temps.
Molt bé, doncs és com un d'aquests temes que evidentment és el peliculón, però fort, a la xarxa. Això ho anirem seguint des de la Tecnosfera, faltaria més.
Sí, no m'estranyaria que facin alguna pel·lícula en futur.
Segur. Sí, en un futur no massa llunyà, a més, m'atreviria a dir, és veritat. Sempre que els estudis de Hollywood vulguin fer-ho. Aquesta seria una altra.
Bueno, el deixaran, clar, el posaran...
Per parlar de tot plegat és complicat. En fi, doncs, Dani, gràcies com sempre per la teva aportació, un petó ben fort.
Igualment, des d'aquí, des de Suècia.
Des de Suècia, des del país, una mica fred. Allà sí que esteu passant fred, no com aquests
darrers
dies.
Estem a 2 sota 0, però no gaire.
Déu-n'hi-do.
Si estéssim a 20 sota 0, ja et diria sí, fa fred.
Però 2 sota 0 ja és, Jo crec que ja està bé, prou. En fi, Dani, doncs un petonet i cuida't moltíssim.
Igualment.
Fins aviat.
Adéu-siau.
Adéu.
Tecnoesfera.
Una setmana més a la Tecnosfera rebem a la Raquel Díaz. Raquel, bona tarda, benvinguda.
Hola, Marta, bona tarda.
Com va tot?
Molt bé.
Ja amb una miqueta més de fred, ara sí, per fi.
No
massa, però...
Una miqueta més, la veritat. Ja venia de gust.
Sí, fins i tot venia de gust. Perquè setmanes enrere o dies enrere se'ns feia estrany, no?, aquesta mena de primavera... Però, en fi, ja estem... No parlarem del temps avui. Em penso que cap dels gadgets que ha portat avui la Raquel parla del temps.
No.
Sí, parla de velocitat, parla del temps, d'alguna forma sí que parles, no? Sí.
Bueno.
Sí, amb aquests rellotges, el temps, d'una altra forma. I vull recordar que la Raquel és una de les encarregades de dinamitzar molt i molt el Facebook de Tecnosfera. Per tant, feu-vos amics nostres, que cada vegada som més i ens agrada. Allà trobareu les fotos d'aquests gadgets que ens porta.
Algun vídeo, també.
Algun vídeo, també. I en fi, comentaris, que cada vegada es va creant més aquesta interacció que ens agrada. Raquel, per on comencem avui? Quin és el primer gadget?
Comencem per un gadget que m'agrada moltíssim i que espero tenir en un futur, que és un aparell que va treure Sony al CES,
sí?
que és el Sony Smartwatch. M'agrada molt perquè és un rellotge que ens serviria perquè els oients ens entenguin com un widget extern del telèfon.
Uh-huh.
Tu el connectes per Bluetooth al teu telèfon mòbil, dona igual que sigui Android o d'iOS, d'Apple, i pots agafar el telèfon amb el rellotge o penjar-lo, pujar i baixar el volum i consultar el Twitter, els missatges de Facebook i emmagatzema música també.
Uh-huh.
Aleshores, no és un producte nou, però sí que és una evolució d'un producte que Sony ja tenia anteriorment i el cost són 150 euros. És un producte una mica car, però...
Aquest ja està en gama mèdia, no? De preu,
sí.
Però bé.
Justament ara em vaig comprar aquest, que és un iPod sí. Nano, que el porto amb una corretja de rellotge, i després vaig veure això i vaig pensar, ostres, per una miqueta més de diners pues, tindria aquesta aplicació.
Que no és tan gran, potser, no? Com a l'iPod?
És més petit.
És més petit.
Potser una mica més gruixudet, ja podreu veure les fotos en el Facebook, hi han de diversos colors, amb unes corretges... Bé, és molt mono i molt esportiu.
És xulo, sí. I, no, ho deia també perquè a vegades tan gran, pels qui tenim les nines, diguéssim, les muñeques, per entendre-nos,
sí,
molt
estretetes,
estretes
no?
Petites, més les dones, aquests queden xulos. Veus que d'alguna forma parlem del temps. No el temps de meteorologia, però sí el temps de controlar-ho tot. No?
Segurament incorpora rellotge també.
També, de tot. Rellotge, poder mirar el correu, música...
Música, el Facebook, el Twitter...
Carai.
I
molt
penjar
bé.
I despenjar el telèfon.
Uh-huh.
Això està molt bé perquè pots escoltar el telèfon, o sigui, pots portar el telèfon a la motxilla i estàs sentint música que tens emmagatzemada en el telèfon,
clar.
Sense haver de treure el de la motxilla, per exemple.
Cada vegada s'estan fent gadgets més originals i més còmodes alhora, no?
Sí, la veritat és que sí.
Però has portat més coses.
Sí, aquest també m'agrada molt, perquè és per la dona de casa, del dia a dia, o pels homes que els agrada la cuina.
Ara ja m'ha mirat i ja m'ha deduït. Dona i home, per tothom que li agradi cuinar, en aquest cas.
Per cuiners, per cuiners.
Molt bé.
És una tablet, molts cops he portat tablets específiques per nens, per exemple. Aquest cas és una tablet cuinera, que jo li dic, no? Perquè es diu Cook i és un gadget francès originalment, sortirà en altres idiomes, però és una tauleta especialment per la cuina.
Cook és que és cuinar.
Sí, suposo
sí.
No sé francès,
cook.
Però vull pensar que sí. Aleshores, ja ve preparada...
No, jo he pensat en l'anglès, cook, to cook, cooking,
però
no?
Però s'escriu com raro, no?
Ah, s'escriu diferent.
Amb dues os i...
Sí. Aquí seria...
Bé,
llavors és cosa dels francesos.
La peculiaritat,
raó, no?
Sí, és que és per cuinar. Aleshores, tot i que és una tauleta, incorpora receptes, incorpora aplicacions per poder dir tinc aquests ingredients, quines receptes vull fer. I a l'entorn, diguéssim, està preparada, doncs té les cantonades metàl·liques, està preparada per poder-la esquitxar amb oli, amb aquest tipus de coses.
Sí, resistent a tot.
I resistent. Té aplicacions també, podem veure el correu, connectar-la a wifi, tot el que té una tauleta, però està més específicament dissenyada per fer-la servir a la cuina.
Tu creus, Raquel, que les tablets de caràcter més específic, per dir-ho així, o especialitzades en aquest cas, les infantils, les de cuina, podrien sortir les de viatges, no ho sé, m'imagino, tindran un futur o un espai? Em sembla curiós.
És curiós, un futur llunyà, potser.
Llunyà, no?
Però
encara...
potser sí que en algun moment podríem trobar tablets específiques.
Ah.
Imaginem, no sé, una tablet que inclou col·leccionables d'escacs o...
Sí.
I que ja et venen a l'aparell amb els continguts a dintre,
clar.
Per exemple.
Llavors...
Aleshores, quan els aparells siguin molt econòmics, potser sí que tindrà sentit que venguis l'aparell amb el contingut a dintre.
Clar. Clar. Bueno, anirem fent un seguiment a veure què passa, no?, en tot cas. I encara has portat un altre gadget.
Ja l'últim, avui.
Ben especial,
m'agrada
també.
M'agrada molt perquè és esportiu.
Mm-hmm.
És un GPS per ciclistes, per la gent que li agrada sortir a fer toms en bicicleta al cap de setmana o com a hobby o com a esport.
Sí.
És un de la casa Garmin i és un GPS que m'agrada molt perquè... A part de que enregistra la distància, el temps i et diu quantes calories has cremat, emmagatzema 130 hores de recorreguts, però inclou un company virtual. Això vol dir que ell, en una ruta ens emmagatzema la ruta que hem fet, el temps que hem trigat, i aleshores, si repetim aquesta ruta, podem lluitar contra nosaltres mateixos i batre el nostre rècord de temps. Em recorda molt els videojocs, que ja sabeu que soc molt fan, els jocs de carreres, hi ha alguns moments que tu corres i després pots repetir el circuit contra un cotxe fantasma que ets tu mateix. Aleshores, m'ha fet molta gràcia perquè aquest GPS inclou aquest sistema i també et deixa emmagatzemar les teves rutes i els teus temps a la web, en el cloud, que en diuen ara, no?
Sí, en la nube, no?
I compartir amb els teus amics o inclús comparar amb els mateixos recorreguts que fan els teus amics.
El que està claríssim és que cada vegada més, de tot allò que fem, si practiquem algun esport, per exemple, o de més, tot pot quedar molt registrat, avui en dia. O sigui, les dades, les rutes...
No sé si fa una mica de por, inclús,
fins i tot, sí. Jo a vegades penso, clar, abans era més tot, pum, pum, i ara és com que tants aparells d'aquest tipus ens donen aquestes facilitats, no? I és... És curiós.
Molt bé.
Doncs un GPS per ciclistes, una tablet pels cuiners o cuineres i un rellotge que té de tot, gairebé menys la part de rellotge, però que també la dona, l'hora.
I ja sabeu, podeu veure les fotos que les penjarem
no
al nostre Facebook.
Al Facebook de Tecnoesfera. Molt bé, Raquel, doncs agraïda per la teva visita.
Fins la propera.
Fins la propera. Adéu-siau.
Dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnoesfera, a la cadena SER.
Trepitjar amb un calçat ferm sobre terreny relliscós no semblaria una conseqüència de l'ús de la tecnologia, però en canvi, certament, ho és. Si donem un cop d'ull a la roba d'un esportista d'èlit, comprendríem com ha estat cuidadosament dissenyada, buscant millores que ofereixin més comoditat en els seus moviments, així com vèncer la resistència a l'aire i afavorir una millor adhesió del calçat a la superfície. La presència de la tecnologia en els esportistes, tant indoor com outdoor, o sigui, com d'exterior, ha estat cada vegada més i més important en els darrers anys. Pensem en els equips que, tecnològicament, estan dissenyats especialment per ells i amb els que poden controlar el funcionament de diferents parts del cos. El ritme i la freqüència cardíaca, per exemple, la capacitat pulmonar. Ara pensem, per un moment, en els esdeveniments esportius. Avui, per exemple, a les grans carreres de marató, es col·loca un xip a cada corredor i mitjançant aquest dispositiu, l'atleta pot ser monitoritzat al pas per cada punt de control del circuit. O pensem ara, per exemple, en el cas dels Jocs Olímpics de Mèxic 68, on per primera vegada es van utilitzar pistes de material sintètic que permetien curses que afavorissin doncs, que hi haguessin menys lesions i, a més, que s'anés més ràpid. Des de l'any 1968 fins als nostres dies ha passat molt de temps i hi ha hagut una significativa evolució i moltes i grans millores. També podríem ara discutir la important influència de nous mètodes tecnològics en la rehabilitació de lesions en el món de l'esport. Crec que amb el que més o menys us he explicat fins ara, ja sereu capaços d'identificar de què anirà la nostra tertúlia d'avui, no? La Tecnoesfera. I el que no caldrà és explicar més perquè tinc avui a tres convidats que penso que ens explicaran moltes coses sobre el que són els esports outdoor, el que serien els esports d'exterior, amb autèntica passió i sobretot ens ajudaran a esbrinar quin paper juga la tecnologia en el seu dia a dia. Comencem ja a saludar els nostres convidats. Per una part, a la persona que tinc més a propet, el Francesc Vergés. Bona tarda, Francesc.
Hola, bona tarda.
Benvingut a la Tecnoesfera.
Doncs gràcies.
També tinc a l'Edu Luque. Edu, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
I també tinc a la Laura. Laura Feliu, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, merci.
Molt bé. Anem ara pas a pas a presentar una miqueta més als nostres oients. Què feu? A què us dediqueu? I quin paper juga l'esport a la vostra vida i, a més, la tecnologia. En el cas del Francesc Vergés, que és un dels propietaris de la botiga Vèrtic, jo penso que m'ho posa molt fàcil, aquesta pregunta, no, Francesc? Esport, tecnologia, tot ben unit.
Sí, la veritat és que ve molt unit perquè la meva tasca dins de... és la meva feina. La meva feina és trobar els millors materials per fer activitat en el medi natural i d'aquesta manera assolir objectius que d'una altra manera no podríem assolir.
Tu em deies abans d'entrar en directe, Francesc, que una cosa molt interessant i que diu molt de tot el que parlarem avui. Clar, pensem que molts dels esports outdoor, d'exterior, perquè ens entengui tothom, fins fa, posa-li, no sé quants anys o quantes dècades, no es podien practicar com Déu mana, sinó que ara sí que ja es poden practicar gràcies a la tecnologia. No sé si ho he explicat massa bé, això, però ara realment ho podem gaudir molt més gràcies a les noves tecnologies. Seria així, això?
Seria així. Has de pensar que la conquesta del planeta des del punt de vista natura, deserts, grans muntanyes, escalades, creuar oceans, tot el que vulguis va estrictament lligat a la tecnologia.
Clar.
Els materials, el desenvolupament d'aquests materials faciliten que puguem estar en unes condicions, per exemple, d'un fred extrem, amb unes garanties tèrmiques interiors. I això ens permet poder estar a 7.000 metres a menys 20, doncs aguantant el xaparrón, parlant en plata. D'una altra manera no ho podríem fer.
Com el cas, per exemple, de, penso que és l'Alfred Bosch, que ha tornat fa molt poquet del Pol Sud, em penso que ha anat. Certament és el que deies tu ara, jo me l'estava imaginant mentre parlaves. Si no hagués anat ben preparat tecnològicament, amb tot el que el tèxtil, la roba, el calçat, això no ho hagués pogut fer mai, no?
No ho podria haver fet mai. Pensa que no només és el tèxtil i la roba, sinó probablement el que menja,
sí,
la seva capacitat de tindre un posicionament via satèl·lit, la capacitat d'alimentar tots aquests aparells electrònics amb plaques solars, fotovoltaiques, tot això és tecnologia per l'outdoor.
Això és molt interessant.
Per tant, també és molt, molt ampli. El telèfon, via satèl·lit, etc, etc, per poder-se comunicar.
Una cosa interessant de l'Alfred Bosch, que va comentar en aquesta última, una de les últimes xerrades que va donar en premsa, que amb ell el que li va molt bé també per poder llegir un e-reader, parlant de tecnologia, perquè allà s'hi pot instal·lar no sé quants e-books, llibres electrònics, i pot fer doncs, de les seves. Parlarem molt i molt amb en Francesc Vergés, perquè ja veieu que ens pot il·lustrar molt amb el que, tot el que són els esports outdoor, però també parlarem amb l'Edu Luque, que l'Edu és atleta especialitzat en carreres de muntanya. A més, Edu, estàs especialitzat en el que serien distàncies. Explica'm-ho tu una miqueta millor. Trail, ultra-trail, què seria això, Edu?
Pues sí, realment faig... Jo vinc del món del triatló, vas començar fa uns anys, i bueno, hagut a certes circumstàncies i de més, pues vas començar a fer muntanya fa un parell d'anys i em va enganxar moltíssim, de tal manera que ara només em dedico a fer curses de muntanya. En quant a distàncies, a mi m'agrada, em va bé la mitja i llarga distància, que en el meu cas és de mitja marató cap a dalt. I bueno, aquest any provarem a veure si faig el meu primer ultratrail, que són distàncies de 80 quilòmetres cap a dalt, en un cert desnivell important també.
Edu, tu també podries afegir com el Francesc que la tecnologia certament t'ajuda en el desenvolupament del que és la teva autèntica passió, aquesta de carreres de muntanya, distància...
Sí, sí, moltíssim. Realment, sense la tecnologia jo no podia... No tindrien tampoc tant rendiment i des dels pulsòmetres fins a la roba, que és superimportant, com parlàvem. I per mi, saber a quina, quanta alçada estic pujant, en quin desnivell estic fent amb aquell entrenament, pulsacions són les que vaig, el calçat, que sigui adequat, sobretot en qualsevol activitat esportiva, però en muntanya per mi és molt, molt important. Pues un bon calçat, una bona roba tècnica pel fred també o per la calor, depèn de les condicions de meteo que hi hagi en aquella època de l'any, i és molt important.
Més enllà de la tecnologia, que és molt important, i avui ho destacarem perquè el nostre programa gira entorn principalment de la tecnologia, tot està en el coco, no, Edu? Todo
sí,
está en el coco,
todo está en el
o sigui,
coco.
A la ment. Sí. Jo aprofito per recomanar als oients de la Tecnosfera el teu blog, todoestanelcoco.com, que això m'imagino que et va sorgir de l'obvietat, de que tot està a la nostra ment.
Sí, això jo sempre dic que jo no sóc el creador d'això, o sigui, el creador. Jo no he inventat aquesta paraula, però realment sóc el que té el domini, no?
Llavors, això, clar,
és
llavors
quasi com un copy
hi ha una part teva.
Exacte, i bueno, això va sortir fa uns anys, quan vaig començar a fer triatló, vaig començar amb un objectiu de fer mig Ironman, que són distàncies ja de mitja llarga distància ja important, i vas començar amb el blog com un diari d'entrenament, i a poc a poc pues, ara farà 5 anys que el tinc en marxa, funciona bastant bé, i a més ara tenim un vídeo que explica realment, surto corrent per la muntanya explicant una petita entrevista d'aquesta filosofia, no? Una mica com la veig jo i com la veuen realment tots els esportistes.
Moltes més persones.
Sí.
M'imagino que la Laura Feliu, també coincidiria en aquest cas amb l'Edu ara, que aquesta mena de filosofia, deia, no? De que la ment pot ajudar molt i molt, a més de la tecnologia, no, Laura?
Sí, és molt important perquè realment ho fas el canvi mental. Jo sí que tinc més experiència en l'àmbit dels gimnasos, però no fa gaire que estic començant a córrer. De fet, faré la mitja marató de Barcelona. I, bueno, a vegades que l'Edu és amic meu i el conec, la veritat és que jo li deia, és que jo no sé si podré fer una mitja marató, perquè no sé què pensar durant tanta estona que estaré corrent.
Això és molt...
I jo crec que és bàsic en aquest tipus d'esport, llavors jo crec que és molt important saber canalitzar el que tens al cap, i els objectius que tu et marques dependran de tot el que tu pensis. Si tu et marques un objectiu i vas a intentar aconseguir-lo, jo crec que pots.
La Laura que estem escoltant ara, no ho he dit encara, però m'agradaria destacar que és llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. També ets diplomada en Magisteri d'Educació Física i, a més, és entrenadora personal amb ja 10 anys d'experiència. Això que ets jove. 10 anys que et dediques a assessorar la gent a nivell personal, no?, per veure com es pot trobar millor i de més. En aquest cas, Laura, quin paper juga la tecnologia? Perquè ens hem d'imaginar un entrenador personal que va potser a la casa d'una persona o no sé quins llocs dones...
Tens diferents opcions, que sigui treballar en un gimnàs o treballar a domicili, que es diu a nivell d'entrenament personal, o en un estudi d'entrenament personal. Són les opcions que trobes més freqüentment. Realment, hi ha hagut, des de que jo vaig començar fins ara, unes millores molt importants. També l'entrenament personal era una cosa molt desconeguda, i mica en mica s'ha anat veient la importància i la rellevància que té això perquè una persona pugui millorar i aconseguir un objectiu el més aviat possible. A nivell de tecnologia, des de la millora de l'avenç amb la maquinària, que ha sigut espectacular, el que ha comentat l'Edu, el tema dels pulsòmetres, perquè és un indicador molt important de l'estat en el que es troba la persona.
Un pulsòmetre que la Laura ara t'estaves assenyalant aquí, no? Sota, o la part de la panxa,
sí,
no? Seria?
Es posa sota el pit, sota el pit, perquè intenti trobar les pulsacions del cor. I, és el receptor que arriba al rellotge.
Això ho porteu sempre, Edu, quan correu, o no? Ho han de portar sempre, no? Normalment o no?
Bueno, jo... depèn.
Jo no sempre,
sí,
no?
Sí, avui no el porto, no. El tema està en que jo el porto quasi sempre, depèn del tipus d'entrenament que faci. Porto un rellotge o un altre, però normalment el porto... el 90% dels cops que surto.
Però estem parlant de rellotges, deies, Laura, que ajuden a veure com està el pols o del nostre cor, evidentment, principalment,
exacte,
no?
És un indicador de cara a l'entrenador o de cara a una persona que encara que no tinguis entrenador personal. És a dir, tu vas al gimnàs i també si intentaran recomanar-te que tinguis un... Si ets una persona cardiosaludable, no tens cap inconvenient, en principi no és necessari. Si et marques uns objectius en concret, doncs et pot ajudar abans aquests objectius. O realment, si tens algun tipus de patologia, et pots quedar més cardíaca
amb algun tipus de lesió o el que sigui, la pots controlar millor, no?
Exacte, pots quedar-te més tranquil en aquest sentit, i això sí que ens ha ajudat molt.
Francesc, això des de quan es ven, per exemple? Ara que estàvem parlant d'aquest, com seria el nom? Un cardiòmetre o una cosa així?
Un pulsòmetre. Home, fa molts anys, els pulsòmetres, jo no sabria dir-te.
Més d'una dècada, probablement, o no?
Sense dubte.
Sens dubte,
sí,
no?
El que passa és que abans eren elements molt d'elit, per dir-ho d'alguna manera, i les coses, com tot, es popularitzen, no?
I ara ja està més a un nivell...
Abans tenien mòbil només els rics, i ara el mòbil el té hasta la
absolutament puntada. Tothom, clar. Pues i a més, elegant, smart telèfon, o intel·ligent, és veritat.
Així va.
A la vostra botiga, a Vèrtic, a més té diferents punts, o punts de venda, vull dir, a diferents punts de Catalunya, veneu això, que seria un pulsòmetre, més que cardiòmetre, però molts d'altres artilugis.
L'electrònica, per dir-ho d'alguna manera, ha entrat des de fa uns quants anys amb força en el món de l'outdoor. Un GPS et donarà la teva posició via satèl·lit a qualsevol lloc del món, en temps real. Això et pots fer una idea de lo important que pot arribar a ser.
Clar.
Una persona que funciona a nivell autònom i necessita energia elèctrica la pot fer a través de plaques solars. Això és molt típic a les expedicions.
Sí.
Avui en dia...
Els alpinistes, no? Tot
sí, un alpinista que se'n va pujar un 8.000, que potser pot semblar el més, diríem, fora d'òrbita, el més dur, per dir-ho d'alguna manera, normalment tindrà un petit portàtil, portarà un telèfon via satèl·lit i una font d'alimentació, que és una placa solar. I amb aquests elements està enviant correus electrònics, imatges, està enviant veu, de manera que en temps real té la capacitat de comunicar-se en qualsevol lloc del món.
Francesc, es nota que tu ets, en aquest cas, el formador de tecnologia a les botigues Vèrtic. Ho dic perquè, clar, ho estàs dient d'una forma com si fos el més habitual, però, clar, la gent segurament ara està descobrint i fent-se la idea de que, clar, per això tenim notícies gairebé ara de forma immediata d'un d'aquests alpinistes, no?, o d'un d'aquests expedicionaris o expedicionàries, no?, que van a fer una ruta. Clar, això fins fa quan era impensable? Torno amb el temps, més o menys.
Doncs...
No tant com una dècada, potser, en aquest cas.
Podríem parlar de fa una dècada, sí? Els equips eren molt pesats,
rupestres,
molt complicats.
Rupestres, no? Més...
Sí, sí, a més, amb les condicions climàtiques a les que moltes vegades estan exposats, doncs no funcionaven de la manera que un volia. Avui en dia això està més que arreglat i superat, afortunadament.
Clar.
M'entens? Aleshores, bueno, aquí la història és que hem d'anar posant el nostre granet de sorra, racionalitzar les coses, no cal anar equipats fins als dents, però sí cal anar equipats amb allò que ens fa falta de veritat. Per tant, posar els peus a terra en quina activitat fem i què és el que realment necessitem. Aleshores, bueno, el tema és molt ampli i fàcil. Al final, deixar-se assessorar per un equip de professionals crec que és el més adequat. I arriba un moment que tu tens prou criteri com per saber què és el que vols o el que no vols.
Perquè, Francesc, quan parlem dels esports outdoor, que ho dèiem al principi, estaríem parlant de quants esports? Alpinisme, trekking, el
per
que fa l'edu...
Per mi l'esport outdoor és qualsevol activitat que es fa en el medi natural.
En el medi natural,
sí,
seria?
Poden ser activitats com les que planteja l'edu, que són activitats aeròbiques, per tant, de ritme cardiacal, on la sudoració corporal és molt alta i, per tant, tens necessitat de teixits que tinguin un secat ràpid, on tens que hidratar-te de manera, diríem, contínua i ho fas a través d'aigua, però barrejada moltes vegades amb sals minerals o productes que t'aporten glucoses, etcètera, etcètera.
Carai, és tot un món, això?
Tot això és tecnologia.
És tecnologia,
tot
sí,
això
sí,
és tecnologia.
Sí, ho deies tu.
Ah, altres tipus d'activitats que poden ser més suaus, però que tots, d'una manera o una altra, volem no mullar-nos, tindre peces transpirables, peces que ens paren el vent, que ens mantenen calents, en definitiva, i que ens permeten tindre contacte amb la natura sense anar nus, perquè ja no som neardentals.
Clar, ara ja no. En principi, no.
Som monos, però no neardentals.
Això. La Laura també era abans del directe que parlàvem de forma anecdòtica de que, clar, tu et trobes amb gent que de bon principi vol començar a practicar un esport. Clar, l'heu d'assessorar amb no només la roba, que ara estava fent referència al Francesc, sinó també el calçat. Calçat que nosaltres estàvem citant a l'inici de la nostra tertúlia, no?, la introducció. Tan important és el calçat realment per afavorir l'entrenament d'un esport o...
És molt important, tant si vas a un gimnàs, a una sala de fitness, perquè la gent té desconeixement i agafa les bambes...
Que les sabatilles que troba.
Les sabatilles que troba, que mai ha fet esport i que les té per anar pel carrer. Llavors, realment, si vols començar a córrer, és una manera de perjudicar-te als genolls, al primer, i als peus també, a l'impacte, és el més important. El que seria una cosa més per la gent més bàsica que vol començar a fer esport és l'impacte, que és el que perjudicaria més a nivell de genolls. Seria doncs el tipus de calçat amb el gruix de la sola i altres coses, però, per exemple, el que deia l'Edu, per la muntanya, ja estem parlant d'un altre tipus de calçat que s'adhereixi més al terra, no? Al tipus de terra on et desplaces. Però realment, encara que sigui per fer una cosa molt bàsica, no pots utilitzar un calçat de carrer per fer esport.
Això és així, no, Francesc? Heu d'assessorar molt i molt a la gent amb el calçat.
Sí, perquè a més no és el mateix una persona que posa 65 quilos a una persona que en pesa 95.
Clar.
El pes i l'impacte, com ella diu, des del punt de vista biomecànic, les dimensions d'aquesta persona és diferent. Doncs la capacitat d'amortiguar, en definitiva, del material que porta aquesta sola, d'absorbir impacte, com ella diu, és diferent. I l'estabilitat, la força, la torsió, etcètera, etcètera, no és el més córrer. O no és el mateix córrer per un espai pla que per
que no
un lloc
fer,
de muntanya.
O fer desnivells o...
Exacte, l'adherència, doncs la composició de la goma que té contacte amb aquest terra té, diríem, uns components químics determinats que fan que tinguin més o menys adherència.
És un món molt més complex i alhora atractiu del que ens pensem. Vull dir, el paper que juga la tecnologia, el crear calçat, el crear la roba pròpiament, és impressionant. O sigui, que a vegades no li fem massa cas, i és cert, molts de nosaltres, per exemple, això de les sabatilles, dius, bueno, tiro amb això. No? O sigui, això ho destaqueu, que és realment important.
Més important, fins i tot, és el calçat que la roba.
Més important i tot. Clar, m'imagino...
Sí, la roba, perdona,
Sí.
És en el sentit de que passaràs més fred, menys fred, més calor, menys calor, en un nivell, t'estic parlant, mitjà, normal. Però el calçat realment sí que et pot perjudicar físicament.
El que també ha de ser important, la roba, si te'n vas a fer, això sí, una cursa, com el cas de l'Edu, no? Això sí. Clar, Laura ho destacava, si estàs en un gimnàs, molt important el calçat, posteriorment la roba, però si tu te'n vas a fer un... una marató o alguna cosa, la roba juga un paper clau també.
Exacte, i en el cas de muntanya encara igual, bueno, encara més igual no, però per mi una mica encara més, perquè et trobes a puestos que no hi ha ningú més que tu, mm-hmm. i els altres no saps on estan, penses vas primer, no? Però realment et pots trobar que canvia el temps, passa qualsevol cosa, que en muntanya tot pot passar, i més a llargues, mitges o llargues distàncies, mm-hmm. i bueno, el calçat per mi és primordial, però és que tot, perquè realment pots trobar un problema important. En una sala determinada pots passar de tindre molt de calor a tindre molt de fred, a que comenci a ploure molt, i igual en queden 6, 8, 10, 12, 20 hores, el que sigui, de caminar i córrer, o l'activitat en el meu cas seria córrer el màxim possible, evidentment no sempre corro, vale? I bueno, és superimportant la tecnologia de la roba, i en francès que la que sigui el més tècnic possible, i depèn de cada esport que practiquis, pues, que sigui la massa adequada per aquell esport.
De cada esport que practiquis, i pel que veies, de cada moment d'una cursa, també que s'adapti. Vull dir que el moment que plou, el moment que fa sol, el moment que fa més fred, més calor, no?
Sí.
A nivell d'estris electrònics, Edu, què portes tu? Perquè abans amb el francès destacàvem GPS, aquests rellotges... Què és el que és imprescindible quan fas una cursa? Una cosa que deu durar... Quan pot durar una cursa
depèn,
de les teves
si comencem, per exemple,
muntanya.
Una mitja marató, doncs, depèn de la persona, del ràpid que vagis, podem començar des d'una hora i mitja, hora 40, fins a 2 hores, fins a, si és més distància, doncs, que el que triguis en fer-la.
Uh-huh.
I és molt difícil, i en muntanya és molt complicat saber... Jo abans feia asfalt, i allà és molt fàcil saber en quan faré mitja marató, o en camp, perquè no hi ha gaire desnivell, normalment hi ha de tot, però és una cosa que és molt, molt pla, i pots fixar-te un objectiu. En muntanya, igual, una cursa té 800 metres de desnivell positiu acumulat, o té 3.000 o té 500. Llavors, depèn de del que pugis aquell dia o del desnivell que hi hagi, trigaràs més o menys. És impossible. A mitja marató tinc una hora i mitja. No, és impossible, perquè igual aquesta sí, però la que ve té més desnivell o té més problema. O...
Això és el que t'estàs preparant tu, Laura, a la mitja marató, però en asfalt o a la muntanya?
No, jo en asfalt, que sóc encara principiant, i a mi això m'espanta, ja, els desnivells. Jo, en principi, per l'asfalt, la que serà per la ciutat de Barcelona.
Ah, és veritat.
I...
Molt bé. Que estava pensant, al sentir les curses aquestes més de desnivell, de muntanya, el Kilian, no?, Jornet, aquest noi que ara fa poc, tot el que seria el món de la comunicació, de la premsa, ens hem fet ressò del que fa. Jo m'he quedat meravellada amb ell, veient-lo que és com un híbrid, no?, d'home, ésser humà i... A veure, som animals, evidentment, tots, però vull dir que té una part de lleugeresa, d'habilitat, que això normalment no ho tenim. Això no només li deu donar la roba, ni el calçat, ni els estris, no? Això ja és un talent d'ell. O què, Francesc?
Sí, jo crec que és un talent d'ell. Crec que té una condició física, genètica i una història,
increïble,
i una història personal. Ell és un noi que ha viscut tota la vida a la muntanya, el seu pare és guarda de refugi, i ha viscut la muntanya com una autèntica passió. Però el bo que té la muntanya, per mi, o el bo que té l'activitat en el medi natural, és que el plaer et ve igual... quan trigues 5 hores en fer una mitja marató, quan en fas una i mitja, o una a 3/4. Pots ser un gran atleta o pot ser un simple aficionat, i el plaer és el mateix.
Clar,
escalant passa exactament igual, fent trekking exactament igual. El contacte amb la natura és el que d'alguna manera ens fa entrar en un estat mental particular.
El todo está en el coco, que deia.
Todo está en el coco, des del punt de vista... De tu mateix t'ajudes a superar-te, però després per mi hi ha una qüestió fonamental, que és aquesta relació que jo tinc amb els altres, però també amb mi mateix quan estic en el medi natural.
Clar.
Que les coses van a un altre nivell.
Sí.
I la relació amb la natura, hòstia, per mi no hi ha una altra cosa ara mateix.
Està molt ben definit, no? Les coses van a un altre nivell, a un altre ritme, però el que sí que estem destacant és que, i pel que veig, ens ajuda la tecnologia a portar-ho encara una mica millor. No? Ens ajuda a que ens trobem millor en un àmbit potser més fort, no més salvatge. Ens ajuda a comunicar-nos, que això ho hem destacat abans, no? Perquè ara quan estan fent expedicions ens podem saber abans, no? O rebre notícies d'aquesta gent que fa aquest tipus d'expedicions, de sortides, de carreres. Podem rebre fotos fins i tot. Jo, Edu, no sé si m'has contestat a nivell d'aparells electrònics, no. Rellotge segur que portes, no? Un rellotge de sí. especial o...
Porto un pulsòmetre.
Un pulsòmetre.
Sí,
que... El que dèiem abans, aquests que et permeten valorar, sí. no?
Amb un receptor, que com dèiem abans, deia bé, sí. Laura, va sí. Sota,
el pit, sota el pit,
diguéssim, sí. Són on està el cor, diguéssim. Sí. Llavors, el receptor dona les pulsacions a les que vas. Això per mi és molt important, no només per entrenar, sinó que també per valorar com estic en aquell moment, perquè jo puc... Tinc una sensació molt bona, però igual el meu cor em diu, bueno, estàs molt alt, tal, jo ja em conec molt bé, cadascú sempre dic que ens coneixem, tantes hores d'entrenament al final coneixes molt i saps per on pots anar o no. Important que tingui altímetre per mi és bàsic, perquè més que quilòmetres o... GPS també em porto, de vegades, però més que res quan faig alguna sortida...
La brúixola anteriorment coneguda, per tots.
Sí, bueno, ara, i els GPS avui en dia porten aquesta brúixola. Però vull dir, sí, o portes un mapa també de ruta, o el que sigui. El tema està en que quan surto sol, per exemple, surto amb algun amic a veure, a descobrir, anem amb GPS, per si em perdo, que és molt important a la muntanya, pot passar qualsevol cosa en qüestió. És una cosa que he après molt de Kilian Jornet, com deies abans, perquè sempre diu que això ho sap tothom, però la muntanya... pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment i et perds i realment sembla que sàpigues tornar i no saps tornar i pot ser un problema. Llavors, també el que dèiem abans, a les curses també hi ha un material obligatori. Llavors, depèn del tipus de cursa, ja ells es curen en salut perquè tot vagi bé i intentar que estiguis el més segur possible i si passa... A partir de marató és estar en manta tèrmica obligatòria, vull dir, o sigui, per si de cas hi ha un accident o...
Bueno. Sí, manta tèrmica també, clar. O sigui, seria un afegit en aquest cas.
Sí.
Ara estava pensant mentre t'escoltava. Tu també fas una miqueta com el Kilian Jornet, en aquest cas, que va amb una rapidesa, salta, i que dius aquests desnivells que semblaria més aviat com una cabra, no? La cabra montesa. Vull dir que l'agilitat aquesta fa. Això sí, també sí. Et passaria a tu, no? Sí, bueno, seria una línia? Ho practiques almenys?
Bueno, m'encanta que diguis que sembla el Kilian Jornet, perquè per mi és un referent total i absolut. Com ell no n'hi ha dos amb aquest... Amb
no,
aquest...
cadascú és el...
Vull dir, no, i és molt... No, i a més que és una passada. Jo, per mi, és un referent de... Miro els seus vídeos, miro vídeos de Marco de Gasperi, gent molt gran en aquest món, i miro, per exemple, com baixen, que és una passada, no? Intento analitzar en càmera lenta, casa meva, de veritat, com baixen, com fa... per poder-ho seguir a veure, però és com una cabra realment. És una passada com arriben a baixar, per exemple, és impressionant. Bueno, intentem fixar-nos en ells perquè són els referents
ara, no?
Total i absolutament.
Molt bé.
Amb el món del trail running.
Estem ja a punt d'acabar la nostra xerrada avui a la Tecnosfera, que és un tastet només per valorar que realment, i ho heu deixat molt clar, la tecnologia juga un paper clau. Les xarxes socials també podíem dir que estan ajudant avui en dia que es coneguin més els esports outdoor, que recordem, com deia molt bé el Francesc, són aquests esports que es practiquen en contacte amb la natura, no? L'escalada, el trekking i de més.
En el nostre cas, de manera claríssima. Nosaltres tenim una pàgina web que es diu vertigaoutdoor.com,
sí.
que està associada al nostre Facebook. A més, jo m'encarrego a fer en el canal YouTube doncs una pila de vídeos explicant la tecnologia, precisament, perquè aquest àmbit per mi és molt important que arribi a la gent.
O sigui que t'haurem de convidar molt més a tu, Francesc, perquè anem desgranant, perquè avui és un tastet, com ens passa sempre, i passa volant.
Podeu convidar quan vulgueu, jo encantat de la vida.
Per parlar amb més calma.
Però bueno, la història, en definitiva, la xarxa social el que fa és transmetre, és una eina de comunicació. Nosaltres ens comuniquem amb persones que són inquietes en aquest aspecte, elles ens fan arribar valoracions i nosaltres els hi fem arribar opinions i així d'una banda i de l'altra.
Es va fent gran la família.
I la família es fa gran i...
I han vingut
a compartir, en realitat, aquest món, jo crec que han vingut a compartir.
Que, per cert, són esports que es practiquen tant per un igual homes i dones, o encara hi ha una majoria, potser, d'homes, per lo que
simbolitzaria
d'aguantar...
En el cas de l'outdoor, de manera aplastante, ara com ara, encara...
Són més homes.
Clarament és més masculí. Sí que és cert que en els últims anys hi ha una clara incidència de la dona.
Per què diries tu? Per al tema de...
Jo crec que, en certa manera, la dona entén la muntanya i l'activitat esportiva d'una manera diferent. I crec que moltes vegades ens enlluernem amb una visió massa masculina de la realitat. I crec que, francament, hi ha una part d'entendre el contacte amb la natura de manera diferent. I, per tant...
Això donaria per un debat, també. Això ja seria debat.
Crec que la dona té molt a dir. Probablement a la seva manera. No cal fer-ho amb aquest nivell competitiu que a vegades l'home planteja. Ja està. Només és això.
Molt bé. Interessant.
La diferència. Jo és acabar la mitja marató, per mi és la primera vegada i és acabar-la, i llavors crec que, en mica en mica, doncs, igual les dones que estan fent és veure-ho d'una manera diferent, com una manera com comentava Aida, gaudir de la natura i és com un esbarjo més com una, que una competició. També som competitives, però ja ho tenim en altres vessants. Igual el fet de fer esport ho veiem una manera més de cuidar-nos i de passar-nos-ho bé i de gaudir, que no pas tant a nivell competitiu.
Sí, és ben cert.
També referent al tema de les xarxes socials, també comentar que en els smartphones d'avui en dia també hi ha certs programes que pots compartir el recorregut que has fet. O sigui, tu tens un telèfon d'aquests intel·ligents en el que tu surts a córrer, apretes un botonet, et mateix la distància a l'hora que escoltes música, que és molt entretingut i molt divertit, a l'hora que fos tot el recorregut, et diu, mira, has tornat, has fet aquests quilòmetres, i llavors ho pots publicar a través del Facebook o a través del mateix programa de la marca que sigui, i pots comentar la jugada amb els companys o fer com competicions, avui he fet tants quilòmetres, porto acumulats X quilòmetres, o sigui que realment hi ha moltes coses també en aquest sentit a nivell social i a nivell de telèfon que avui en dia està molt, molt de moda.
Ho fa més entretingut, ho fa més partícip absolutament a tothom i ho pots compartir. Edu, alguna coseta a afegir per les xarxes socials?
Xarxes socials, jo utilitzo molt el Facebook i Twitter i a mi em va molt bé. És com un diari d'entrenament, com deia abans, igual que el todoestanacoco.com, però és, a més, hi arriba un moment que molta gent, els blogs, per exemple, són de comunicació molt, molt gran, això ho deia molt un amic meu, i deia, ja veuràs, jo deia, a mi no m'escolta ningú, i sí, cada cop ja tinc més emails, més preguntes, sóc un corredor totalment popular i no sóc absolutament ningú.
Però a través de, vols dir,
a través de
Rael,
xarxes socials,
del blog,
tant de blog com de Twitter o Facebook, moltes preguntes, i com has fet això, aquestes sabates que portes, per què, això o l'altre, i sí.
Es va ampliant el circuit, que dèiem abans, no? I es va donant a conèixer la informació que vosaltres domineu en aquest cas, i arriba, no? Doncs aprofito per a dir que nosaltres, la Tecnosfera, també estem al Facebook, per si us voleu fer amics nostres, vull dir que evidentment ens encantarà, una família que s'ha de fer més gran. Francesc Vergés, Edu Luque, Laura Feliu, mil gràcies per haver estat avui amb nosaltres, parlarem molt, molt més d'altres dies i, en fi, que continueu gaudint tant i tant de l'esport i de la tecnologia. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
ce@cadenaser.com
I parlant d'esports, hem arribat a la part final de la nostra tecnoesfera d'avui. La veritat és que a una encara li han agafat més ganes de practicar esport. Esport que, evidentment, doncs, són ideals, Ideals per tenir, d'alguna forma, ocupada la ment, aquest mindfulness, I alhora per tenir ben exercitat el nostre cos. O sigui que ideal. Us recomano que practiqueu molt i molt esports i que, com sempre, valoreu que la tecnologia juga un paper clau també en aquest àmbit. Per cert, vull enviar una salutació molt carinyosa a tots els amics del Facebook, de Tecnosfera, que cada vegada som més. Ja som uns 510 amics, entre els quals vull enviar un petonàs al Javi Armada, l'Antonio Verdejo, Antonio Ramírez, Antones Puñes, Manu Martínez, per exemple, perquè sou dels més fidels i amb els que s'està creant una bona, doncs, interacció, interconnexió. Doncs bé, encara volem ser molts més. Busqueu-nos, feu-vos amics nostres. I també ens podeu trobar al Twitter, com no. I alhora, recordeu que sempre que us vingui de gust, podeu descarregar-vos els nostres podcasts, ideals per escoltar en qualsevol moment del dia i a qualsevol lloc del món. Aprofito per enviar un petó ben fort, un dia més, del Toni Suárez, el meu company tècnic, el David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay a la producció d'aquest programa i qui us ha parlat aquí a la realització, Marta Palencia. Què us vull desitjar? Doncs que us cuideu molt, que gaudiu molt i que us quedeu ara una estoneta amb aquesta música tan guapa que hem buscat pel programa. Cuideu-vos. Fins aviat.